Molt bona tarda, és dilluns 29 de maig, dia entre setmanes, són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català, que també us anuncia que tornem a engegar la maquinària electoral. Mítings, campanya, debats, nits electorals... Ah, i coses com aquesta.
¿Cómo están las máquinas?
Estamos bien, Almeida, estamos bien. I comencem programa, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, i també amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials. I ell, qui cada dia, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què et sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui els avis i les hamburgueses seran els grans protagonistes d'aquesta secció. Què faríeu si els vostres pares us cobressin el temps que cuiden els vostres fills? I encara més, les bones hamburgueses s'han de coure molt o poc? Doncs si voleu saber per què us pregunto tot això, quedeu-vos que en uns minuts us ho explico a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia sabrem què opina la gent del resultat electoral d'aquest diumenge passat. S'esperaven que anés tot per aquest camí? Qui creuen que serà l'alcalde o l'alcaldessa del seu municipi finalment? I molt atents i molt atentes perquè sabrem què pensa la gent de la decisió de Pedro Sánchez de convocar les eleccions general pel dia 23 de juliol.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i per tant toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
I evidentment dos temes que ocuparan tota la secció. Avui amb el politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, en parlarem d'una banda de les eleccions municipals a Catalunya i la resta de l'Estat, sense perdre de vista alguns resultats autonòmics, i de l'altra la convocatòria que ha fet Pedro Sánchez aquest matí d'unes eleccions previstes pel 23 de juliol.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
La cantant de jazz Paula Barranco, qui juntament amb Jan Domènech han fet duet per presentar el seu darrer treball Love is All Around, en el que a través de músiques brasileres i jazzístiques explora les diferents fases de l'amor.
A més, aquest dilluns també ens visita Francesc Marginet,
que, com sempre, ens parlarà de la plana cultural popular del nostre país i enfrontarà algunes de les nostres tradicions per seguir buscant la millor festa de Catalunya. No deixeu de votar a través de les nostres xarxes socials, que ja s'acosten les fases definitives del concurs.
I amb què acabarem avui, Andreu?
Doncs avui el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, ens parlarà de la filosofia i la llar i ens visitarà també, com cada dilluns, la directora d'escena i divulgadora musical Maria Broncova, que ens portarà la segona part de la Bohème.
Doncs tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, de qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Paula Barranco i us he de dir primer de tot que és una mica complicat trobar-la per Instagram i per les xarxes en general, perquè, clar, té un nom bastant comú, però l'hem trobada i per això em disposo a estalquejar-la. He de dir que les diferents tonalitats de blau li queden molt bé amb el seu color de pell, perquè és un blanc tirant cap a moreno. I, sincerament, les fotografies que li van fer juntament amb en Jan Domènech per la promoció del seu àlbum, doncs són molt maques, són fotografies d'estudi, sí, però amb aquest tratge blau que porta Paula Barranco, doncs guanya moltíssim. Si parlem de punts positius, deixeu-me que us digui que és de les que m'agrada a mi, perquè penja vídeos cantant a la seva habitació, a les escales de casa seva, que crec que és la primera vegada que ho he vist, i, òbviament, també en estudis de gravació. Barreja, doncs, com estic dient, d'aquests vídeos casolans amb fotografies dels seus viatges a Amsterdam, el Moianès, amb els seus camps de fons, o fins i tot...
Amsterdam?
Sí, d'Amsterdam, el Moianès. Sí, sí. I del Moianès també cap a Nova York o Dallas. Ara bé, too much guiri, per mi, la fotografia amb la Torre Eiffel de fons i agafant la punxa.
I em
preguntareu... Sí, i em preguntareu, tu no en tens cap d'aquestes? I jo us diré sí, malauradament en tinc una a la Torre de Pisa.
Aguantant-la o tirant-la?
Aguantant-la. Sí, sí, aguantant-la, però... També us he de dir que va ser quan era petit i li feia més gràcia al meu pare que a mi, ja us ho dic. Però, tot i això, doncs, Paula Barranco està més que aprovada.
Va, explica'ns el teu toc, també.
Doncs, alguna vegada us havia portat el meu toc amb els cordons de les bambes. Doncs avui us vinc a parlar de la goma de les soles de les bambes, sí. Aquelles que amb el temps comencen a aixecar-se i que cada vegada molesten més i més. Perquè vas caminant i notes que alguna cosa no va bé. És el mateix que quan se't posa una pedra a la sola de la sabata, que molesta molt, també. Perquè notes com el peu si anessis arrossegant alguna cosa, els peus, no? I no, és la goma que s'està desenganxant. I la veritat és que molesta molt més quan aquesta goma es desenganxa per la part del dit gros.
Sí que molesta, sí.
Sí, llavors, de vegades agafaria les bambes i tallaria la goma, però...
Ara.
No, perquè si no, me'n quedo sense.
Clar.
Odies la gent que...
Doncs que quan condueix no fa servir els intermitents.
Ai.
A veure, els intermitents són igual d'importants que els frens, per exemple, no? Oi que no anem per la vida sense apretar els frens? De vegades l'hem d'apretar. Doncs, si us plau, no anem per la vida sense posar els intermitents, perquè és només amunt o avall.
És molt, és, tens molta raó, eh?
Sí, a mi sí, és així, molt. És així.
Sí.
Llavors es queixen,
sí,
si hi ha algun problema.
Escolta, després tenim espans.
Heu anat a Itàlia a conduir o no?
No, ui, mira,
no, no hi
fer una
conduir,
agafar les motos
allà
món,
de lloguer... És un món, en tot allò.
I si vas més cap al sud, encara,
encara
pitjor.
Encara més, encara més.
Sí. Després tenim espans i encara ens preguntem per què.
Exacte.
Amb una cosa tan simple com posar la intermitent dreta o esquerra...
Veus?
Ja està.
Què ens fa feliç?
Doncs a veure, ja us dic, ja que estic de ressaca emocional.
Home.
Masses emocions ahir, perquè un és llagrimetes, un riures i un gaudi, un disfrute molt gran. La veritat, ara bé, el que avui em farà més feliç és anar a dormir ben d'hora, perquè tel al sortir de l'Estadi Olímpic, perquè una mica més i vinc directe a la ràdio
sí?
a dormir.
Quina hora va acabar el concert?
Mira, el concert va acabar a les 11:30,
sí.
I vaig arribar a casa meva a les 2 del matí.
A les 2?
Sí.
Perquè una
només per la
passar,
cua?
Efectivament.
Perquè la gent, no sé per què, no baixava cap a baix a Plaça Espanya, sinó que hi havia gent que pujava cap a dalt, i jo pensava...
Sí, és veritat,
això. Era ahir que Coldplay va fer el concert fora de l'estadi, també?
No, va ser dissabte.
Va ser dissabte, eh?
Va ser dissabte, que hi havia moltíssima gent a fora, i llavors... És que ja no m'imagino després per sortir, perquè si ahir ja era agobiant, ja no m'imagino el dissabte.
Propòsit vell, què? Com ho tenim?
Doncs bé, perquè no he perdut la veu, potser està una mica ressentida d'ahir, però vaig beure molta aigua, així que
sempre
gola hidratada.
Sempre els consells de Núria Ros que van molt bé, eh? Propòsit nou.
Doncs mira, comença a ser hora d'anar mirant per pàgines web a veure si hi ha camises hawaianes, que ja comença el temps de concerts i festivals, i si no, després és massa tard i fan mal a la butxaca.
Jo en soc molt fan, eh?
Sí, jo també.
Si en trobes, digue-m'ho.
D'acord, ja t'ho diré.
Gràcies,
potser,
Andreu.
Potser li en robo alguna al meu pare, eh? Sí. D'aquestes vintage.
Ui, pare, has quedat avisat. Necessiteu-li a l'Oriol, el nostre
també,
company
també,
del magazín del matí.
Avui em portava
una cosa molt xula.
És Magnum, és el Magnum de la ràdio catalana.
Sí,
això és així. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. A la caravana de Ràdio Estel.
Vuit minuts que passen de les 3 de la tarda. Hora de preguntar-li a Núria Ros què ens explica avui a la cara B.
A veure, Joan, sé que no m'has preguntat, però t'ho diré igualment.
Val?
Perquè aquesta nova edició de la cara B s'escriu amb D.
La cara D.
D de desconnexió.
Ah, fixa't.
D de desconnexió.
M'agrada.
Clar, i diràs, i ara aquesta què diu? Què li passa?
Clar,
no? Perquè
molta desconnexió després que hagin convocat eleccions una altra vegada, ja veuràs
tu. Sí, gir dramàtic.
Sí.
Doncs molt senzill, eh? Com que avui, com és evident, ja és el que ha de ser, el tema estrella de tots els mitjans són les eleccions, i potser ja esteu una mica saturats de tot plegat, doncs jo he decidit girar la moneda i parlar-vos de coses completament diferents.
Em sembla perfectíssim.
D'aquesta manera, durant 10-15 minuts, desconnectarem de tants resultats, pactes, promeses, discursos, percentatges... Segueix, perquè
tira,
ja n'hi ha de coses,
n'hi ha,
eh?
N'hi ha.
I potser quan acabem ja tindrem govern, què et sembla?
Vols dir?
Crec
que tardarà una miqueta
és
més.
És molt positiva, Núria Ros?
Sí.
Quedava bé dir-ho, no? Res, som-hi, és per desconnectar una mica.
Jo tinc una pregunta, eh?
A tot això, perdona, eh?
No, tira.
Quan estava escrivint aquesta secció, encara no havia
no estava
explotat
anunciat,
tot.
Eh?
No estava anunciat.
Deia, jo tinc una pregunta respecte a les eleccions, que és si tindrem alcalde o alcaldessa de Barcelona abans d'anar a votar a les generals.
Mira.
Ja veurem. No, sí, perquè ha de ser...
Ha de ser abans del 16, no?
16 o el 18 de juny, per allà cau, sí.
Bé, ens proposem a la cara B donar una volta a l'actualitat i desconnectem una mica. Us sembla?
Som-hi.
Si esclata una altra notícia d'última hora, feu-m'ho saber.
Aviseu, sí.
Va, molta atenció, perquè avui la nostra primera protagonista és una àvia. De la qual en desconeixem el nom.
Saps que en som molt fans en aquest programa de la gent gran.
Home, i tant. Que per què és la protagonista? Doncs perquè ha causat furor a les xarxes socials després de dir, atenció, que es nega a cuidar el seu net de manera gratuïta.
M'encanta.
Què? Primera reacció.
No, això es paga.
Molt bé.
Això es paga, escolta'm.
Molt bé? Sí, us sembla bé?
Sí, tant.
Ah,
home,
val.
Aviam, depèn de quanta estona hagis de tenir cura de la criatura.
És a dir,
saps que si és un dia puntual, sí, no passa res.
Clar. Però un detallet, si ho has de fer cada dia...
Però, clar, si ho has de fer cada dia, escolta, em pren-ho com una feina, també, saps?
Val. Si voleu, us explico com ha anat tot plegat. En aquest cas, qui ha encès el debat és la filla d'aquesta dona, que a través d'un vídeo ha preguntat als seus seguidors si creien que era just i normal que la seva mare els hi cobrés, tant a ella com a la seva parella, atenció, 19 euros per hora. És a dir,
epa,
la senyora... Bé, amb...
cara la cosa, eh?
Exacte. Per cuidar, com us deia, el seu net, tot assegurant que la situació laboral de la seva parella i la seva és molt complicada. Aquí estem parlant de la mare del nen, eh? Cosa que fa que no tinguin temps per cuidar sempre del seu fill i tampoc contemplin, aquí atenció al que direm, l'opció de contractar a una altra persona perquè els hi cuidi. Per tant, tenim un primer titular, no? Una parella que, com moltes altres, no pot invertir tot el temps que voldria en cuidar el seu fill a causa de la feina i que li demana a l'àvia barra avi que el cuidi. Fins aquí penso que és tot normal, ja que hi ha moltes famílies que viuen aquesta situació. No? El problema de tot plegat és que quan la parella va preguntar a l'àvia si podia cuidar, en aquest cas, el nen, gir dramàtic dels fets. Perquè, amb total sinceritat, l'àvia els hi va respondre: ho faré encantada, però pel preu de 20 dòlars a l'hora, que serien uns 19 euros, argumentant que el nen no és la seva responsabilitat i tot sentenciant que ella ja havia criat els seus propis fills i que, per tant, ja era gran per realitzar aquesta feina que ara no li pertoca.
Home, pam, arguments no li falten, no la dona?
No, clar.
S'ha deixat anar
que...
tots.
Què? Dures declaracions?
Sí, la veritat és que sí.
Duríssim.
Escolta'm, com us deia, dures declaracions que han portat a la filla en qüestió a preguntar a través de les xarxes socials, perquè a dia d'avui és on es duen a terme tots els debats, què en pensa la gent. I com és evident, no, s'ha trobat tot tipus de reaccions. Hi ha aquells que consideren que l'àvia és una capritxosa i molt exigent, d'altres que l'aplaudeixen i d'altres que van més enllà i que consideren que els pares haurien d'haver sigut més previsors abans de tenir un fill. Perquè, clar, ells argumenten que no tenen...
Ostres.
Escolta'm,
ja saps que d'opinió sempre n'hi ha per parar un tren.
Sí, sí. No.
I res, ja estaria, eh? De moment no sabem com ha acabat la història. Si hi ha un desenllaç, no dubteu que us el faré saber. De moment el que està clar és que els pares no contemplaven l'opció de contactar per contractar alguna persona perquè els cuidés el fill, però potser els hi sortiria més barat.
Igual sortiria
més a
compte.
Perquè l'àvia cobra 19 euros, llavors potser una persona alhora en cobra menys.
Que és cara, la cosa.
No sé, després diem que estem malament, però hi ha famílies...
Sí,
que
sí,
vosaltres
sí,
cobraríeu, m'heu dit o no? Perquè jo estic molt en desacord amb l'àvia, t'he de dir,
No et dic que no, tampoc. Mira, et dic que sí.
Em sorprèn.
Saps?
Andreu.
Estic a mig camí entre les dues opcions, mira què et dic.
Jo no cobraria.
A mi, jo si fos l'àvia i potser no tingués temps de cuidar els nens, em reuniria amb la meva filla i la parella i diria, escolta'm, que potser sóc gran i no puc estar 8 hores al dia amb el nen, però tant com cobrar 19 euros...
No, potser no. No, tant no.
No.
Escolta'm, l'àvia, molt sincera, eh?
Sí.
Si voleu que us el cuidi, 19 euros.
Està bé, però és així.
També et dic, o sigui, potser demanar diners no, un sou no, però potser un detallet de part dels pares, doncs sí, saps? Vull dir...
Clar, però això ha de sortir d'ells.
Clar, sí.
Escolta'm, anem a més cosetes, perquè tenim
un debat obert.
És un debat, això, pitjor que l'electoral.
Bé, en fi, més cosetes, no, Joan? En un dia com el d'avui tornen els truquets del lifestyle.
Sí.
Avui, atenció, amb les hamburgueses com a principals protagonistes.
A mi me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa, con mucho queso.
No pareu a fer així amb el cap, perquè aquesta cançó aniria, saps, va perfecta, saps els ninotets aquells que els toques i es mouen tots?
Sí.
Doncs
és una... a veure, jo
aquesta cançó és una mica això.
T'he de dir que jo sóc plenament conscient que són cançons molt cutres.
No, està molt bé.
Però escolta'm, si parlem d'hamburgueses, què he de fer?
Posar
un tema de Dani Martín? No, hem de contextualitzar les coses. Escolta'm.
Un cani de...
Sí, a vegades... Saps allò que parles més ràpid del que et pensa al cap?
Sí.
És el meu cas.
Val.
Escolteu-me, no sé si ho sabíeu, però ahir, a banda de celebrar-se les eleccions municipals i autonòmiques...
Sí?
També va ser el dia... Sí, ho sabies que van celebrar les eleccions?
No en tenia ni idea.
No. Es va celebrar ahir també el Dia Internacional de l'Hamburguesa.
Ep!
I això se'ns va passar per alt. No ho puc creure, eh? No m'ho puc creure.
A tu, reina.
Què vol dir això?
Que jo vaig sopar hamburguesa.
Ah, és a dir, segur que sense saber-ho.
Ho sabies?
No ho sabia.
Us agraden, per tant, les hamburgueses?
Sí,
ens encanta.
Estem parlant d'hamburguesa amb pa, amb bacon, amb formatge.
Sí, sí.
Molt,
amb ou ferrat.
Sí, sí.
Doncs, pels que hagueu dit sí, estic convençuda que els oients han dit sí, perquè a qui no li agrada una bona hamburguesa?
Clar.
Doncs quedeu-vos, perquè aquesta notícia és la vostra. Us ho dic així de clar. I és que avui us porto alguns consells perquè aconseguiu fer les millors hamburgueses dels vostres pobles i ciutats.
Poca broma, eh?
Poca broma.
Ara.
Poca broma. Abans d'anar als consells, però, una dada molt curiosa sobre l'hamburguesa, que potser no sabíeu i que ahir, en motiu del Dia Internacional, doncs, es van publicar moltes dades. Mm-hmm. Molta atenció, perquè l'hamburguesa més cara del món costa ni més ni menys que 2.000 euros.
2.000 euros?
Això és una hamburguesa? Això és més car que cuidar els nets.
Sí. Eh? Has de cuidar uns quants mesos, els nets, eh?
Home, i tant. És un plat del xef Diego Buick, que està preparat a base de carn de vaca wagyu. No sé si es diu així. Una vaca molt cara, parlant clar.
La japonesa, sí.
Sí, exacte. Llagosta infusionada amb ginebra, foie, trufes blanques, formatge, pernil ibèric, enciam francès, tomàquet japonesos i caviar.
Home.
Mira, és de tot menys hamburguesa.
Sí, clar. Sí.
Com a dada, si la volguéssiu provar, hauríeu d'anar fins als Països Baixos, concretament a Haia, que és el lloc on el xef té el restaurant on fa aquesta hamburguesa.
Mira, t'imagines que la demanes no t'agrada?
Home, t'has d'obligar que t'agradi.
Quina decepció més gran.
2.000 euros, has de tenir molts i molts diners per gastar-te en una hamburguesa. Sí. Dit això, som-hi amb els consells per fer una bona hamburguesa.
Sisplau.
Val, el consell número 1 és prioritzar una bona carn.
Home.
Val? En aquest cas, segons els experts, el més important de tot és, atenció, no comprar carns picades ni elaborades perquè aporten molts conservants. Tenint en compte també que la carn picada ja processada del supermercat, envasada en safates, la típica que et trobes quan vas a comprar, és sempre l'opció menys saludable. Això ho sabíeu o no?
No.
M'ho podia imaginar.
Mireu si és important el que us dic, que un informe fet a mans de la justícia alimentària va alertar, atenció, que el consum de carn processada, és a dir, salsitxes, hamburgueses, fuet, pernil dolç, etc., és 8 vegades superior al que es considera saludable.
Estan
amb aquesta dada, no hauríem de comprar mai més. Per tant, com ho podem fer, això? Doncs el primer pas és no comprar carn, com us acabo de dir, que ja estigui picada i te la venguin amb envàs, parlant clar. Mm-hmm. I clar, i us preguntareu, quina és l'alternativa? Doncs anar a la carnisseria i que te la piquin al davant.
Val?
En aquest cas, hauríem d'anar al carnisser, que aneu de tota la vida, demanar que ens piquin la carn al moment i davant nostre, que no ho facin amagades, i que la peça sigui de qualitat. Una bona opció per demanar seria la carn de vaca anyenca, perquè diuen té més gust que la simple vedella. A més, és econòmica.
Mira, sí?
Val?
Veus?
Per tant, queda clar.
Una bona hamburguesa i barata.
Què no hem de fer quan vulguem fer una hamburguesa?
Anar al súper.
Els processats fora.
Bueno, potser no cal ser tan radical.
Tampoc seria així, que al súper també tenen
carnisseries, és veritat.
Exacte, i clar, i te les poden picar allà.
Exacte.
Però no comprar carn envasada, perquè té això, saturació
conservada,
tot.
Queda clar.
Sí.
Doncs anem al consell número 2, que té a veure amb la cocció.
Vinga.
I és que potser us agrada la carn molt feta, ho desconec, però els gourmets diuen que el més important és no passar-se en la cocció, perquè si no la carn perd tot el gust i la textura.
Ara.
En aquest cas, diuen, el més ideal és fer-la al punt i a la graella, si no pots, a la barbacoa amb un parell de gotetes d'oli, sal i pebre. Ja està.
Mira, Andreu i jo, que estem assentint tota l'estona, eh?
Sí.
Apuntant tot. Punt,
sobretot, importantíssim no posar-se l'hamburguesa a la paella quan encara està freda. No ho hauríem ni de dir, però hi ha molta gent que ho fa, eh? Sempre planxa ben calenta i volta sense remenar excessivament la peça ni fer talls constantment per mirar si està prou feta. Allò de que la comencem a tallar,
Mira,
la de parellada aquí s'enfadaria
molt. I tant.
Consell número 3 per anar acabant. Alerta amb els condiments. De vegades, què passa? Que condimentant la carn picada a casa, mentre preparem les hamburgueses, doncs ens passem de condiments, ingredients afegits, i això no pot ser, us he de dir.
Clar.
Perquè, segons els experts, a les hamburgueses només cal posar-los-hi sal i una mica de pebre. D'aquesta manera notarem molt més el gust d'una carn de bona qualitat. Però hi ha persones que es posen una d'espècies...
No, sí.
Tot menys hamburgueses.
Aquells vídeos d'internet...
Jo poso all i julivert. En comptes de pernil.
M'agrada molt el que li dona l'all i julivert. I l'últim consell, el pa.
Home,
en el cas que vulgueu fer una hamburguesa de tota la vida. Atenció, perquè el pa és essencial per aconseguir una hamburguesa de 10. Per això els experts recomanen no comprar pa industrial del supermercat. En aquest cas, qui ha pillat són els supermercats.
Sí, és així.
La millor opció hauria de ser comprar pa de massa mare i agafar la textura que més bé li pugui quedar a l'hamburguesa en qüestió.
Mm-hmm.
Algunes opcions, en vam parlar un dia en aquesta secció, el brioche, que li queda molt i molt bé a l'hamburguesa.
M'encanta. I tant.
Si no, un Viena rodó de tota la vida, un llonguet, un pa molt i rodó, pa d'hamburguesa amb les llavors de sèsam pertinents, i ja està. Però tot això de fleca, diuen.
Sí,
perquè si no, ja no serà una hamburguesa de 10, serà de 8.
Fet a mà.
Sí. I ja per acabar, dir-vos que el formatge, perquè sou molt formatgers vosaltres,
sí, tant.
Que li pugueu posar, hauria de també a poder ser sempre de qualitat.
I per què no dir-ho, el clàssic de tota la vida per una hamburguesa és el cheddar. Mm-hmm. Però, escolteu, que si us agrada un altre, cap problema, però que sigui de qualitat. I això seria tot. Ah, no, un últim detall. A mans del ketchup, sisplau, no us passeu de quantitat. Val? No, és veritat, perquè si no tot el que us he explicat no haurà servit d'absolutament.
Hi ha gent que fa una sopa sobre l'hamburguesa.
Sí que és veritat.
A mi no m'agrada gens el ketchup.
A mi tampoc.
La maionesa, sí. El ketchup, no. I ja està. Només ens falta per dir visca les hamburgueses.
Perfecte.
Hem rendit homenatge.
M'agrada molt.
Sí?
M'agrada molt. Anem a la musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porten les Spice Girls. T'agrada, Joan Trias?
Molt.
Quantes vegades has ballat amb aquesta cançó?
Saps que això és una cançó absolutament feminista?
Ah, sí, sí, sí.
Poc s'ha explicat, això.
Poc. Mira, us he de dir que si durant anys, molts anys, el retorn oficial de les Spice Girls ha estat una de les notícies més esperades per milions de fans en tot el món, ara estem, atenció, més a prop de que es faci realitat.
Veus?
Com us quedeu? Això seria un bombazo, eh?
Seria un bombazo.
Sí.
Molta atenció, perquè segons ha assegurat una de les components del grup, la cantant Mel B, al diari The Sun, les Spice Girls estarien planejant publicar un comunicat conjunt sobre el futur d'aquest grup del pop d'Anglaterra.
Ai, ai, ai.
Anem a especificar, perquè segons ha dit la mateixa Mel B al diari, totes les components del grup estan acabant de perfeccionar el que volen fer juntes, per tant, alguna cosa faran, això ja és una bona notícia, les 5, i serà una cosa que els fans asseguren els hi encantarà. A tot això recordem que un retorn de les Spice Girls amb les 5 components és una cosa que no veiem des de que es van unir ara farà una dècada per cantar juntes a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Londres, el 2012, i que, per tant, seria una fita històrica, eh? Jo ja m'estic posant nerviosa.
Home.
Perquè un retorn de les Spice Girls seria la notícia que tothom desitja.
Amb gira i entrades.
Bombazo.
Exacte. Per tant, toca esperar. No dubteu que a mesura que anem sabent coses us les diré. De moment, us convido a fer una cosa. Que ens aixequem de les cadires, que toca despedir la cara bé amb elles. Us sembla?
I tant.
Doncs vinga, aquest wannabe d'Espais Girls.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La caravana. un programa sobre rodes.
Minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què als nostres oients.
Doncs avui, Joan, esbrinarem què opina la gent del carrer del resultat electoral d'ahir diumenge.
Com
unes eleccions municipals molt renyides,
sí,
i que han canviat el panorama actual espanyol. I tant l'han canviat, que ben segur que ja sabreu que avui ha passat això. Senyor president de l'Estat espanyol, Pedro Sánchez, anuncia eleccions.
La convocatòria formal de les eleccions aparecerà publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
Doncs ja ho tenim.
Perdoneu,
Joan?
Estava fent un Àngels Barcelona.
Estàs contentíssim, pel
sí,
que veig.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Així que hem sortit a comprovar si la gent s'esperava el resultat final de les eleccions que van passar ahir al seu municipi, no?
Sí.
I també escoltarem, per altra banda, doncs, l'opinió que tenen envers aquest nou anunci.
Som-hi.
Comencem pel principi. Què opina la gent si s'esperaven el resultat de les eleccions d'ahir? Escoltem.
Tots estan contents, tots han guanyat i tots és molt bé.
Tot va anar perfecte. No, jo pensava que guanyaria la Colau.
Anava la tuntum.
Pues bien.
¿Se lo esperaba?
Sí, me lo esperaba. Esperava que fos ben igualat, o sigui, els tres, entre els tres ben igualats.
Home, a nivell global hi ha hagut una pujada de la dreta que sí, la veritat és que no m'ho esperava. Bueno, a nivell de Barcelona sí que no m'esperava, o sigui, que semblava que la cosa estaria entre el Collboni, o almenys la percepció que tenia des de fora, entre el Collboni i la Colau, i finalment el Trias és el que té més vots. I a nivell de Cerdanyola, que és d'on soc jo, sí que era evident que Carlos Cordón quedaria amb majoria absoluta, o sigui que...
O sigui, això t'ho esperaves.
Sí.
Atenció, perquè ara els fem jugar, d'acord?
Som-hi.
I volem saber quina és la seva aposta. Volem saber qui creuen que serà l'alcalde o l'alcaldessa del seu municipi. En aquest cas, parlem de Barcelona. Escoltem.
Ai, no ho sé, això...
Suposo que ho generarà el nou alcalde, pel que té més vots.
Trias. Lo tengo claro. Collboni en coalició Colau, possiblement.
La Barcelona ha guanyat el Trias, no?
Sí, sembla? Però qui creus que acabarà a l'alcaldia?
En coalició, doncs el Trias amb el socialista. És, no sé qui és el socialista mateix. Collboni, no? Em sembla que aquest...
Trias i Collboni, junts.
Sí, sembla que sí.
Trias i Collboni, Trias i sortia el Trias per tot arreu, eh? Ara, com que els preguntarem què en pensen de les eleccions generals convocades per Pedro Sánchez, d'acord? Som-hi? Escoltem.
Hay elecciones para el 23 de julio, sí.
¿Qué opina de eso?
Pues genial, que está correcto lo que ha hecho. Creo que ha sido, con la debacle que ha tenido, pues es, bueno, de dignidad, ¿no?
Ay, fantàstic.
Ja, molt, molt bé, a veure què guanya.
Estarem de vacances nosaltres, no podrem ser, però bueno.
M'acabo d'assabentar ara mateix.
I què,
sí,
què en pensa?
Doncs que s'ha vist que ja se li està acabant. La dreta, la resta d'Espanya, la dreta és la que, el futur que la gent pensa. Canvis.
Llavors, li agrada, no li agrada?
No, gens ni mica. La dreta no m'agrada gens ni mica. Ni una esquerra radical ni una dreta radical.
Bueno, per parar la sangria, no?, com diuen. A la vista està de tothom que la intenció de vot de les esquerres, pues cada vegada és pitjor.
Me sorprende mucho, pero imagino que será porque él prevé que adelantándolas va a sacar un resultado mejor. Igual prevé que a final de año la derecha le habrá comido todo el terreno y que se va a quedar fuera. No va poder estar en el gobierno ni pactando.
Potser ha pensat que s'havia de fer eleccions ara, però no sé, em sorprèn que no hagi volgut allargar el mandat fins al temps que tenia previst.
Estarem de vacances nosaltres.
T'ha agradat,
m'ha agradat molt.
Han estat molt sincers aquests dos,
sí,
homes.
Sí,
la veritat,
sí, sí,
és que sí.
Sí.
Ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
S'ha posat mai aquesta cançó a l'hora de parlar d'eleccions.
Mai dels mais. Però és un clàssic, Joan.
Sí, home, sí,
és
sempre.
Un clàssic. Sí. I ara, doncs, tenim dos bonus tracks, avui, us he de dir. El primer de tots és de dos madrilenys que comenten si els sorprèn el resultat de les seves municipals, que recordem, Ayuso guanya de llarg, eh? I, doncs, així, el PP continua a l'Ajuntament.
Sí, però Ayuso és comunitat, eh?
L'has pillat.
Almeida és Ajuntament.
Almeida, el de... Com estan les màquines?
Com estan les màquines, aquest és
l'alcalde. Va ser una aparició molt bona.
Sí, 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 un crac.
Doncs escoltem els dos madrilenys si els sorprèn els seus ciutadans.
Era evidente. Era evidente que iba a ganar a Josep.
¿Por qué?
O sea, en ningún momento peligró, ni siquiera la... No sé, o sea, la duda era si iba a tener mayoría o no. Y bueno, según cómo se iban dando las cosas, al final era como, es que igual saca la mayoría, que no sé si la ha sacado. Pues... Era muy previsible, es que el resto de candidatos prácticamente eran desconocidos.
Aquí yo soy de Madrid. Bueno. O sea, a mí no me sorprende. Ya con lo que tengo allí, no. Ha sorprendido a todos, pero allí en Madrid ya se veía lo que iba a pasar. Porque sabía que era la línea, sí.
Vale.
Sí, somos les allí, pero sí.
Doncs ja ha quedat ben clar.
Sí.
No ha sorprès pas aquest resultat a Madrid. Per acabar, la cirereta del dia. Una noia que quan li pregunto pel resultat final de les eleccions municipals a Barcelona...
Sí.
Ella ens sorprèn a nosaltres, podríem dir.
Sí?
I atents, perquè no sabia que Pedro Sánchez havia sortit a anunciar les eleccions pel 23 de juliol... I volem saber què opina de tot plegat. Escoltem-la.
Mira, carinyo, encara no ho he vist. Encara no ho he vist. I ahir vaig estar a, o sigui, ahir vaig estar a una de les taules, saps?
Vale.
I estic com supercansada. O sigui, és l'únic que et puc dir. Que avui m'he aixecat d'hora al matí, rotllo. Mira, no puedo más, voy a hacer mi vida, ja m'ho miraré. Saps què et vull dir?
Aviam, que avancen les eleccions?
El dia 23 de juliol.
Mira, l'únic que opino és que vull acabar la uni i que després hablaremos, ¿sabes? O sea, demasiada información a gestionar. Una cosa detrás de la otra, por favor. Pedro Sánchez, por favor, cálmese.
Doncs ja està, ha quedat claríssim.
Ja està, i punt i final.
I així acabem la pregunta del dia, perquè, òbviament, el nostre expert del dia vindrà de la mà de Xavier Torrents, el nostre sociòleg, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona de confiança, amb qui repassarem doncs, tota l'actualitat informativa ara en uns minuts, Joan.
I tot plegat que serà després d'una pausa publicitària. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I a més et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. El teu edifici, el barri... A la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
4 minuts gairebé que passen de 3:45 de la tarda i avui més que mai agraïm la presència d'un politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona com és Xavier Torrents. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda i Joan, em sap greu, t'han xafat les vacances.
Sí,
hauràs
sí.
d'estar aquí fins al 23 de juliol, com a mínim.
Com a mínim. Déu-n'hi-do el batibull que tenim a taula. Avui a les 11 del matí... Ha comparegut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i creiem tots que anava a fer una valoració dels resultats de les municipals i algunes autonòmiques arreu de l'Estat, però, sorpresa per tothom, ha dissolt el Congrés dels Diputats aquesta tarda i ha avançat eleccions que les ha convocat pel proper 23 de juliol. Segons ells, vistos els resultats d'ahir, el PSOE necessita revalidar la confiança de la ciutadania. Ara bé, Professor, quina estratègia s'hi pot amagar darrere de tot plegat?
A veure, dins les circumstàncies que es trobava Pedro Sánchez, el govern espanyol actual, de ballada, no tant de ballada del Partit Socialista, sinó de ballada dels seus socis de Unidas Podemos, de pujada del Partit Popular arran de que havia esgarrapat a tots els jocs, potser excepte Catalunya, els votants de Ciutadans, i la consolidació de Vox com a partit polític, ha fet una jugada mestra Pedro Sánchez de donades aquestes circumstàncies, i no podia fer res més. Per què és una jugada mestra? A veure, primer, perquè ara, fixa't, tu i jo, de fet, no havíem de parlar d'aquest tema. Hauríem d'estar parlant, analitzant els resultats electorals, aquí haguéssim dit doncs, que puja el Partit Popular, etcètera, etcètera. Això ho parlarem després, però la gran notícia que estem parlant en primer lloc
és
que hi ha convocatòria de l'acció. Sí, sí. Per tant, ha opacat, diguem-ne, el resultat d'allí fins a cert punt, perquè sempre no podrà invisibilitzar-lo. El segon factor important és que en aquest traspàs de poder que hi haurà, per exemple, no sé, el president de la Comunitat d'Aragó, l'alcaldia de Sevilla i diferents ciutats on això passarà, no hi ha temps, de fet, perquè els ajuntaments serà el 17 de juny, allò que es formen, etcètera, etcètera, i no hi haurà gaire temps de que es consolidin aquestes noves cares que, si haguessin durat mig any, doncs s'haguessin consolidat presidents autonòmics nous del PP, alcaldes nous del PP... Ara no. Crec que farà una... Hi ha un tercer factor, però això no ho veurem fins al juny. Ja em diràs si ho he encertat o no. Jo crec que els perdedors socialistes els posaran llocs de sortir de les seves candidatures. Per exemple, imaginem el president d'Aragó. Doncs ara ja no serà president d'Aragó. Què farà? Se'n anirà cap a casa, agafarà la maleta i tot? No, el que li dirà, mira, és... Te la jugues? Vols continuar en política? Ara tens l'oportunitat de ser diputat a les Corts Generals, però has d'arrossegar aquells votants que no vas aconseguir a les eleccions del 29 de maig. Per tant, això pot fer-ho amb l'alcalde de Sevilla, pot fer-ho amb el president d'Extremadura, pot fer-ho amb el president d'Aragó, etcètera, etcètera. Sí, mobilitza això. I la quarta...
Mobilitzar una mica els barons amb els que ja no hi estava d'acord del tot.
Efectivament, i per tant... ha frenat, diguem-ne, qualsevol rebombori. Però hi ha altres factors, i per acabar-ho de rematar, el que pot ser considerat, a nivell electoral, diguem-ne, l'única jugada mestra a nivell d'escacs que tenia a la mà. L'altre factor és que, bé, la presidència de la Unió Europea... Ara, política internacional no influeix molt en política interior, però sí que va bé veure rodejat de molts presidents europeus que li estan donant suport en un moment donat. Això comença en el segon semestre. Per tant, aquesta foto... la tindrà. I la cinquena qüestió és, ja no podia aguantar més la divisió a la seva esquerra. És a dir, la divisió entre Sumar, de Yolanda Díaz, entre Unidas Podemos, entre Izquierda Unida i Más País, què ha passat avui? És que ha passat avui, ja no ha passat... Portaven mesos esbarallant-se entre ells. De fet, els resultats d'ahir demostren aquestes baralles, tot i que Catalunya no ha afectat tant. Però què ha fet avui? Avui ja ha sortit ja Belarra, la ministra, dient que en 10 dies ho arreglen tot. Caram! És a dir, aquesta és la jugada mestra que recordem. Pedro Sánchez ens té avasats a fer això. És a dir, ningú donava un duro, excepte els socialistes de Catalunya, que se la van jugar en el seu dia, perquè Pedro Sánchez acaba sent el candidat del PSOE. Tots els baraons estaven en contra.
Professor, abans de la reacció, quan ens hem entrat de la notícia i ha sigut, evidentment, com una notícia bomba, això, recordo que ja els he dit als companys, recordeu que Pedro Sánchez sempre cau de peu.
Sí, pues això.
Fins a dia d'avui.
Algun dia ens sopegarà, i pot ser que aquesta sigui la seva primera gran sopegada. Però, de fet, a veure, ensopegar avui i ensopegar el desembre, millor ensopegar avui que l'ensopegada no serà tan gran. Per tant, com perdre... ja ho tenia de la mà que podia perdre, és l'única manera que tenia, donats els resultats electorals d'ahir, de guanyar.
Jo em quedo molt amb aquesta última possibilitat que ens deia el professor. No sé si estarà d'acord amb mi que el professor desactiva també, d'alguna manera, aquesta alternativa per l'esquerra, això. És a dir, desactiva que Yolanda Díaz faci gran el partit de Sumar, desactiva que Podemos pugui prendre's mínimament i tranquil·lament aquests pactes amb Sumar sobre si van junts o no van junts. Desactiva també que Más País s'hi pugui afegir, o Compromís, estava parlant de Compromís, que s'hi pogués afegir aquesta aliança. En fi, desactiva tota l'alternativa a la seva banda esquerra.
Però fixa't, Joan, i els oients de Ràdio Estel, que no li importa tant desactivar aquesta part, sinó que aquesta part no vagi dividida i d'un cop de cop i volta s'uneixi. I ho ha aconseguit, eh? Jo no sé si ha trigat uns minuts o unes hores gairebé, només.
No, diguem-ne... Hi ha escassament una hora que ha sortit Jone Bela Reia.
Pues, fixa't si ha anat ràpid desactivant-ho. Llavors, què passa? Dels factors que deia d'aquesta jugada mestra de Pedro Sánchez, he deixat pel final, i ara el poso sobre la taula, un de molt important, que mobilitza justament aquest, el sector a l'esquerra del PSOE molt més inclús que els pobles votants socialistes, que és que el PP governa amb Vox. Escoltin, ara no es quedin a casa. 23 de juliol i diumenge no se'n vagin a la platja o vagin a la platja després d'haver votat, perquè ara ja han vist que això no va de broma. Estan ja governant PP i Vox en tal ciutat. Estan governant PP i Vox a Aragó. Estan...
Per tant, serà, professor, una campanya basada en el que vienen los otros?
Això segur que ho farà Sumar, Podemos. Això segur que ho farà. Els socialistes, de fet, no sé si ho faran només això o no. I una cosa que ha afectat a Catalunya. Per què també li va bé convocar eleccions tan ràpid? Perquè, bueno, a Catalunya, els socialistes, després de 15 anys, tornen a ser la primera força amb vots a Catalunya. I, per tant, és un lloc, Catalunya, on el PP, bé, ha augmentat una mica, és veritat, ha doblat de regidors a Barcelona, per exemple, però, clar, de 2 a 4, no gaire més, i darrere el segueix Vox, diguem-ne. Per tant, el PP no té tant a agafar en el cas de Catalunya, però els socialistes sí, i molt. Per tant, en el cas de Catalunya, ja en parlarem després si vols, qui patiria en aquest cas que li prendran vots? Doncs prendran vots, per exemple, d'Esquerra Republicana, prendran vots fins i tot de Junts, prendran vots, per exemple, dels Comuns. És a dir, poden obtenir bastants diputats després d'uns resultats, després de 15 anys bons dels socialistes a Catalunya.
Seguim amb aquestes eleccions que ha convocat avui el president de l'Estat espanyol. De seguida entrem a valorar les municipals d'ahir pel que fa a Catalunya i per la resta de l'Estat espanyol. Abans, però, si li volia preguntar al professor, perquè si és veritat que amb vots ha guanyat el PSC a Catalunya, i això s'ha dit molt. També és veritat, i també s'ha dit molt, que sense els vots de Catalunya el Partit Socialista mai ha governat Espanya, i això li fa favorable una possible reelecció a Pedro Sánchez, però també és veritat, i s'ha dit poc aquest any, que Aragó és la coneguda com la Ohio espanyola, i Aragó ara governarà el Partit Popular. Per tant, com es conjuga tot plegat?
Sí, però pensa que això de que és l'Ohio, diguem-ne... Ohio, diguem-ne, perquè els ullons ho entenguin, és diguem-ne...
L'estat que lloc, decideix.
L'estat on es veu que passa clarament. En aquell moment. Clar, el que es va decidir allí no té per què passar a les generals. Aquesta és la clau. Val? És a dir, i això és amb el que juga. És a dir, és com a mi no m'agrada el futbol, ja ho saps, Joan, però és com en un partit de futbol has perdut la primera part, però tu jugues ja en la segona. En principi, tens tots els números perquè perdis inclús en la segona, però quantes remuntades s'han vist en un segon?
Ui. Ui.
Jo no puc dir-ho perquè no m'agrada futbol i no el veig. Però tu, Joan,
per
crec que sí.
Per remuntades electorals sí que s'han viscut, sí que s'han viscut.
Doncs això pot passar i bueno, vamos, està clar que si cau de peu aquest cop Pedro Sánchez, diguem-ne, i aconsegueix ser president del govern, està clar que llavors sí que passarà la història com jo diria com el que la gent recorda, la gent més gran potser de Felipe González, o el que la gent recorda doncs, d'altres presidents. Diguem.
Ara sí, passem a fer l'anàlisi una mica del que va significar ahir les municipals. Comencem, si li sembla bé, professor, per Barcelona, i després anem
però abans,
a diferents
Joan,
àrees.
Fixa't, ja hem estat un quart d'hora parlant de la notícia que volia Pedro Sánchez. Per tant, ja ens queda menys potser d'un quart d'hora o un quart d'hora parlant de la resta. És a dir,
és així.
Ho ha aconseguit.
És així. Si ens quedem a Barcelona, li proposo un joc al professor, que és anar partit a partit.
Va, vinga, anem.
Tries per Barcelona.
Doncs bé, per molt que diguin, no s'ho esperaven, i ens ha fet una cosa que és el que en anglès es diu catch all party, ara ho tradueixo ràpidament, és el partit recolleu tot, que en castellà seria partido recógelo todo. És a dir, ha recollit votants de molts partits...
Vot anticolau, sobretot,
contra...
no?
L'alcaldessa Ada Colau. Llavors ha aconseguit votants de Junts per Catalunya, ha aconseguit votants molts d'Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana tenia dos tipus de votants. Els votants, diguem-ne, anticolau, i per tant que feien frontera amb Junts, i això s'ho han portat Junts, i els votants que són més d'esquerres, diguem-ne, i que ja els hi va bé doncs, pactar amb els comuns o amb els socialistes sense perdre la vena independentista, diguem-ne. Llavors, això ho ha recollit també Junts. Ha aconseguit votants diguem-ne, que podien haver estat del PP, tot i que el PP hagi crescut, però pensem que ha desaparegut Ciutadans, per tant, aquí era més complex el panorama. Per tant, ha aconseguit tot això. Ara veurem, fins al 17 de juny, si l'alcalde... Només hi ha dues possibilitats, o alcalde Trias, o alcalde Collboni.
O sociovergència o tripartit, bàsicament, no?
Bàsicament. El que veurem és qui està en el govern o qui dona suport al dia de l'investidura, però després doncs, no està en el govern.
Anem al PSC.
Doncs el PSC, el millor lloc de tot, no només de Catalunya, sinó de tot Espanya, ha acabat sent Barcelona com a gran capital. Després podem tenir Vigo com una gran ciutat, diguem-ne, que governen els socialistes, poden tenir Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma, Gramenet, o Sabadell, com grans també grans ciutats.
De fet, Tarragona, Girona i Lleida se l'endú el PSC.
Sí, mirem, per exemple, dues ciutats interessants...
Tot i que Girona és possible que no governi.
Però mirem dues ciutats interessants, diguem-ne, que justament hi ha coses diferents, perquè no tot és blanc o negre. És, per exemple, a Tarragona hem fet una aposta que és posar un candidat de Ciutadans. Per això abans jo deia que el PP ha agafat molts votants de Ciutadans arreu de l'estat espanyol, però no a Catalunya, això no està tan clar, i en el cas de la ciutat de Tarragona, aquests votants molts han anat als socialistes. Per tant, aquí, aquesta jugada, diguem-ne, li ha sortit bé. I en el cas de Girona, el que veiem és com una recomposició, diguem-ne, perquè en el cas de Girona, recordem, diguem-ne, no només ja no ha quedat primer Junts, però és que no ha quedat tercer. Per tant, ha hagut un replegament... I en el votant independentista doncs, ha anat més, en aquest cas, cap a el que seria la CUP, amb aquest nom o un altre, i els socialistes doncs, han pogut aglutinar el vot no independentista, però és que el vot no independentista ha permès també l'entrada de l'extrema dreta de Vox, per posar un exemple.
Parlarem ara de Vox. Els comuns a Barcelona, que no han aconseguit la segona posició per un centenar de vots, mal comptat.
Sí, això vol dir la importància d'anar a votar. Per tant, el 23 de juliol, voti el que voti cadascú des de les seves opinions polítiques, que totes són respectuoses. El 23 de juliol, abans d'anar a la platja, que molts uniran, o anar a la muntanya, perquè no entrarem ara al debat mar o muntanya, doncs cal anar a votar perquè un vot és sumament important. I en aquest cas... Doncs, bueno, els comuns han mantingut el Prat de Llobregat, la gran joia de la corona l'han perduda, però els aniria bé, per exemple, fer un gran acord. És a dir, si poguessin fer l'acord Collboni i Colau, per entendre'ns, amb el suport dins o fora d'Esquerra Republicana, el que hauria de fer doncs, els comuns és fer una bona negociació perquè, per exemple, val, els socialistes us quedeu, per exemple, seguretat, us quedeu economia, però què li interessa més als comuns? Per exemple, quedar-se el que seria habitatge i urbanisme. Bueno, aquí veurem si saben fer o no una bona negociació.
Anem cap a Esquerra Republicana, que ahir apareixien tots ells amb unes cares llargues a la seu electoral.
Sí, el que em va estranyar més que res, perquè era una mica irrespectuós fins i tot, és les cares llargues de Rufián. És a dir, tothom estava allà donant suport a Maragall, fins i tot van fer una cosa que electoralment cal entendre-la, és a dir, que tenen bons assessors, és que qui va donar la cara no era el president de la Generalitat, sinó el líder del partit, perquè no colpegés la imatge del president de la Generalitat, però clar, Santa Coloma Gramenet era una de les possibilitats d'aquest avenç, i quan ho veies per TV3, la cara de Rufián era la pitjor de totes. Quan s'esborra que la pitjor potser hagués estat la de Maragall, i no ho era ni de Maragall, ni de Junqueras, ni d'Aragonès. Aquí haurien de repensar-se alguna cosa, tenint en compte que venen les generals, el 23 de juliol. I Esquerra Republicana no pot prendre ara decisions equivocades. A veure, Esquerra Republicana es va convertir, i ara ho ha perdut, almenys de moment, en un partit recolleu tot. És a dir, Esquerra Republicana recollia els seus votants, recollia votants dels comuns, votants dels socialistes, votants de Junts, és a dir, recollia votants de molts sectors. A les eleccions de Barcelona, no direm altres interès, però a les eleccions de Barcelona va perdre part dels votants de Junts. Però clar, si ara es volen fixar només en aquests votants, acabaran perdent també votants del cantó socialista o del cantó comuns. És a dir, no ho té fàcil de cara al 23 de juliol. I
no és que estàs bèstia, en 4 anys ha passat de liderar, de ser la força més votada, a passar a ser la quarta.
És a dir,
amb 5 regidors, si no m'equivoco.
Sí, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, així és. Però per aquesta raó, és a dir, un cop es va polaritzar, i pensant que les generals es tornarà a polaritzar, les generals és el missatge que es transmetrà, almenys dels del govern espanyol, i per tant aquí des de dues forces polítiques que són el Partit dels Socialistes i Sumar, el missatge que es transmetrà és PP, Vox o l'actual govern, diguem-ne, socialistes, Sumar. I aquesta imatge, això voldrà que polaritzarà. Això vol dir que en el sistema de partits català quedarà molt trastocat, perquè, diguem-ne, el PP no està ni en primer, ni en segon, ni en tercer, ni en quart lloc a Catalunya, i els socialistes van en canvi de ser els primers. Sí, ja podem pronosticar que probablement en les generals de 23 de juliol a Catalunya quedaran els primers socialistes, però aquí Esquerra Republicana, d'una que estem ara parlant d'Esquerra Republicana, no li convendria només pensar en els seus votants o exvotants de Junts, sinó que hauria de pensar en tots, en els seus votants d'Esquerra, en els exvotants o votants de Junts, en els votants de socialistes i en els votants dels comuns, que no és fàcil aconseguir tanta mena, però bueno, això és l'èxit dels partits que guanyen.
Anem al Partit Popular, que hi ha dos casos paradigmàtics a Catalunya. Un és el de Xavier García Albiol, a Badalona, l'altre el de Castelldefels, que ha reeditat també pujant vots.
Sí, agafem el d'Albiol. Qui hi ha darrere d'Albiol i encara dura la ressaca de fa molts anys i panys? Està un gran estratega electoral, que és Ivan Redondo. Recordem que Redondo, que li va dirigir només una campanya electoral, va aconseguir, diguem-ne, que tingués els excel·lents resultats que ni Albiol s'esperava en aquell moment, i que la ressaca d'allò encara li perdura fins avui.
El Redondo que va dir del PSOE, eh?
Sí, sí. A veure, pensem que Ivan Redondo, primer que tot, és un professional. Llavors, va fer una bona campanya d'acord amb l'electorat que tenia el Partit Popular, és a dir, fixem-nos que Albiol no s'ha presentat com a candidat del PP, sinó que algú semblant que ha fet tries amb Junts, ja m'agrada les seves sigles, i llavors s'ha presentat com a candidat de Badalona. Ivan Redondo va ser el que va aconseguir que Pedro Sánchez, que no donava ni un duro a ningú d'anar a les circumstàncies d'aquell moment, guanyés, diguem-ne, dins del Partit dels Socialistes i guanyés després de les eleccions generals i després inclús amb unes convocatòries avançades també d'eleccions generals. Ivan Redondo, des de que és, diguem-ne, escriptor, diguem-ne, a La Vanguardia, els dilluns, tots els dilluns a La Vanguardia el podem llegir, té unes ganes immenses, però no li han fet cas, de dirigir la campanya de Yolanda Díez de Sumar-se. Qui el segueixi se n'adonarà d'això. Però, bueno, en aquest cas no l'han contractat. Mala sort, perquè, diguem-ne, ha anat bé per tots els partits, vinguin d'on vinguin. I, precisament, en aquest cas, parlant del Biol, és a dir, a veure, la campanya que va fer el Biol a Badalona no és la mateixa que ha fet Ayuso a Madrid. I aquí és el factor que el PP, diguem-ne, té un problema a Catalunya. És a dir, mentre no facin el PP a Catalunya una campanya semblant a del Biol a Badalona, que és presentar-se com un partit que no faci la por de que fa Catalunya, o sigui, el PP, a Catalunya, diguem-ne, té molts recels, i per això el PP té 4 regidors a Barcelona i 2 antevox, que gairebé n'ha tingut 3, i que no està tan lluny. Llavors, el PP no és un partit central a Catalunya, és un partit que ara, per exemple, el Parlament de Catalunya és l'últim partit del Parlament de Catalunya. Per tant, redreçar això, es redreçarà, o sigui, no, està clar que no serà tan, no estaran tan a la cua, però ho tindran difícil mentre el discurs del PP a tota Espanya sigui el d'Ayuso. Perquè això va bé a Madrid, però no va bé a Catalunya.
Em reservo Vox pel final. Abans li vull preguntar què ha passat amb Ciutadans, que de 100 i escaig regidors que tenia, ara en té 10 a tot Catalunya, i Valents, que ha desaparegut.
Sí, sí, forma part del mateix PAC. És a dir, ha hagut un redreçament que... A veure, el sistema de partits a nivell de Catalunya i d'Espanya, però ara ens centrem en el d'Espanya...
No guanyen ni la presidenta del mateix partit estatal, que és a Mallorca, si no erro, és a les Balears.
Ciutadans ha desaparegut, no, Ciutadans ha desaparegut com a partit, i a més, d'aquí al 23 de juliol... Mentira, d'aquí al juny, quan es fan les llistes, veurem canvis de jaqueta, diguem-ne, de camisa, de gent de Ciutadans que s'anirà a les llistes del PP. O de Vox, perquè alguns s'aniran a Vox. Llavors, aquí el que hem d'entendre és que el sistema de partits, que s'havia diversificat molt, s'havia fet molt plural a nivell d'Espanya, ara, en la banda dreta, ja només queden dos partits, PP i Vox. Fixem-nos que això és el que encara queda pendent a la banda de l'esquerra a nivell del sistema de partits espanyol. Ara, el sistema de partits espanyol, a nivell, diguem-ne, de tota Espanya, hi ha els socialistes, hi ha Unidas Podemos i hi ha, diguem-ne, el que seria Sumar. Clar, són tres partits, com abans tenia la dreta, però la dreta ja només en té dos. Això és el que ara aconseguirà aquesta convocatòria que ha fet avui a Pedro Sánchez, que és que a la banda d'esquerra només hi haguin dos, també. Per un cantó els socialistes i per l'altre Sumar. No hi hagi més, perquè a la que hi ha diversificació es perden vots i votats.
De seguida obrim la plana de Vox. Abans, però, si comentàvem aquests partits que han aconseguit poques regidories, qui també n'ha aconseguit poques i ha revalidat el desastre que van viure el 2019, ha estat la CUP, que ha aconseguit, sí, l'Ajuntament de Berga, que ja el tenia, i algun més, i poqueta cosa més.
La CUP, diguem-ne, ha quedat en aquest redreçament... Fixem-nos que...
Quin ajuntaments, em sembla que té.
Sí, aquest redreçament que parlàvem a nivell de partits espanyols també està passant al sistema de partits catalans. És a dir, s'està, diguem-ne, s'estan eliminant partits que l'electorat ja no veu com a útils, no perquè no siguin útils, sinó perquè consideren que fan perdre vots. Això és el que ha passat a la CUP. Pensem que la CUP va néixer a les municipals, i si ara el pitjor, un resultat tan pèssim a les municipals ha tingut, això vol dir que les generals no tindran... Jo ja poso també la... Crec que ho endivinaré. No tindran cap mena de diputat la CUP a les eleccions generals. Per tant, l'última jugada que els hi quedarà serà les catalanes quan arribin. És a dir, que el que ha hagut és una desfeta també forta de la CUP. Pensem que la capital de Catalunya, la CUP ha quedat per darrere de Vox. Mm-hmm. Amb això està tot dit.
Anem a Vox. Vox, de tres regidors que tenia el 2019, n'ha tret 124 en 76 municipis de Catalunya. No només això, no només Vox, sinó que existeix una altra extrema dreta, que és l'extrema dreta independentista, diguem, que és Aliança Catalana, que governarà Ripoll, previsiblement. Pot no governar, perquè sumen la resta de forces, però el normal seria que ho fes, perquè em sembla que s'han dut 6 regidors, que és una bestiesa, i Josep Anglada, que torna a Vic. Què passa amb l'extrema dreta en aquest país?
Sí, mira, començo, si vols, per Ripoll, perquè d'això, mira, avui al migdia m'ha preguntat a Ser Catalunya i demà, diguem-ne, m'ho volen preguntar a TV3, que és, què ha passat a Ripoll? Doncs el mateix que ha passat a Nou Barris, a Barcelona. Què vull dir amb això? Ara ho explicarem. A veure, l'extrema dreta està pujant arreu d'Europa i també d'Occident, les democràcies occidentals, a tot arreu. Meloni, primera força política a Itàlia. Gairebé queda primera, però va quedar segona, Marine Le Pen amb les eleccions presidencials davant Macron, a Suècia, a altres països. Per tant, aquí també tenim una extrema dreta. Però, per tant, no oblidem-nos. Ja era la tercera força política Vox al Parlament espanyol i la quarta força política a Catalunya. Per tant, havien de pujar necessàriament amb aquest ímpetu que tenien a les eleccions municipals i en els governs locals i ajuntaments. Llavors, què ha passat? A veure, l'extrema dreta, diguem-ne, quins són els seus grans discursos? Primer, la xenofòbia, el racisme contra les persones migrants. Per tant, això ho fa l'extrema dreta espanyolista de Vox i ho fa l'extrema dreta catalanista, més igual se s'anomena Anglada a Vic o s'anomena Sílvia Orriols a Ripoll. Un altre punt en comú de les dues extremes dretes, sigui espanyolista o catalanista, és parlar a tota hora d'inseguretat, dir que augmenta, que hi ha molts delinqüents, que surten de les presons, i barbaritats com aquestes que no són reals. O sigui, no és real. Una cosa és que la inseguretat sigui un element de preocupació, i també ho és per mi, però no en aquesta voràgine que ens volen fer entendre. I això ho diu tant Vox com a Ripoll, doncs, a l'extrema dreta catalanista. I fins i tot coincideixen, però aquí d'immediat hauré de fer un matís, fins i tot coincideixen de fer un discurs abrandat, exacerbat, parlant de la pàtria i dient que la pàtria ho resoldrà tot. L'única diferència entre Vox i Sílvia Orriols de Ripoll és que uns parlen de la pàtria espanyola i els altres de la pàtria catalana. És l'única diferència entre els dos.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ens queda res, un minutet, per tant sí que li demanaré al professor un titular, perquè tampoc podem desviar la mirada cap a factors internacionals, perquè qui també revalida mandat és Erdogan, a Turquia.
Sí, això ja era previsible quan ja vam saber els resultats de la primera volta. No ho sabíem abans de la primera volta, però sí.
Tot feia preveure que no, eh? Tot feia preveure que
la primera volta no, però un cop els resultats de la primera volta ja sí. Uh-huh. Per què? Perquè l'islamisme radical i Erdogan flirteix entre un islamisme polític moderat i un islamisme radical. Uh-huh. És, encara que aquí potser no estem avasats, és l'extrema dreta del món musulmà. I, per tant, hi ha un partit d'extrema dreta a Turquia que de la primera volta a la segona els ha dit que els donava suport. Per tant, el que tenim és... Pensem que Turquia, de fet, no és una democràcia, sinó que és un sistema que se'n diu sistema autoritari competitiu. És a dir, és una dictadura que permet fer eleccions que en algun moment podria donar un tomb democràtic, però que d'entrada no té aquests elements de democràcia.
Politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions, professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo, que vagi molt bé, gràcies.
Bona tarda.
Nosaltres, que de moment deixem aquesta hora aquí, anem cap als serveis informatius d'aquesta casa i continuem a la caravana amb més temes.